Molt bon dia, Sílvia. Així és. Avui parlem de sanitat, de cardiologia, i ho fem de la mà d'aquest jove doctor, l'Enric Cascos. Molt bon dia, Enric.
Bon dia.
L'Enric Cascos García té 33 anys d'edat, és fill de Moja. Fa 2 anys que treballa com a cardiòleg a l'Hospital Clínic i abans va estudiar a Ibiza, va fer allà el Mira Can Ruti després. També va estar al Gregorio Marañón de Madrid durant 2 anys i després d'una breu estada a Igualada ha acabat al Clínic. Has hagut de superar moltes etapes, no, Enric?
Sí, bueno, les etapes que tots els metges i especialistes hem d'anar superant avui dia.
I ara et veus molts anys al Clínic?
Bueno, no, mai es pot dir, no? Perquè depèn de moltes coses, no només del tema professional, sinó també el familiar o les condicions de vida de cadascú que poden canviar. Però sí, actualment estic molt, molt centrat en el Clínic, que m'ha donat l'oportunitat de desenvolupar-me amb l'àrea en què m'he format dins la cardiologia.
Mm-hmm. Si una professió requereix de vocació, entre d'altres, segurament on li ve de manera immediata al cap aquesta de la de ser metge, no? Com et va sorgir a tu la vocació de ser metge?
Doncs la veritat és que jo diria que tard. No és allò que de petit volgués ser metge, sí o sí, que estigués donant la tabarra als meus pares que volia ser metge, sinó que probablement mentre estudiava batxillerat m'interessaven molt les ciències de la salut i concretament ja quan acabava segon de batxillerat vaig intentar ser capaç d'entrar a medicina perquè creia que ho ajuntava tot, una part de convivència amb la població, de poder ajudar, alhora que estudies les ciències de la salut, la biologia, etc., que a mi és el que m'agradava. Jo crec que la vocació ve sobretot quan ja comences a treballar i comproves si realment és allò que t'agrada, que és difícil saber-ho prèviament, si realment tens aquesta vocació i és correspost amb la realitat.
I ho has pogut comprovar, s'ha correspost amb aquesta realitat.
Sí, sí, clar, un cop has començat a, diguéssim, a exercir o a treballar o a tenir contacte amb la gent, no? amb els pacients, doncs et dones compte que és el que t'omple el teu dia a dia i el que et reafirma amb que tens una vocació com a metge. Mm. No confondre que la vocació ho és tot per un metge, no? És una part molt important, però diguéssim que no pot servir d'excusa per justificar qualsevol cosa que hagi de fer un metge, no? Sinó que també tenim altres interessos com qualsevol feina.
Mm-hmm. I per què de manera concreta cardiologia?
Doncs, bueno, la cardiologia és una especialitat que, en la meva opinió, et permetia, diguéssim, retreçar o acabar de pensar quin és el tipus de metge que voldria ser, no? Moltes especialitats, sobretot les quirúrgiques que es dediquen a operar, no? Doncs està clar que el seu dia a dia serà operar, no? En canvi, la cardiologia, quan un acaba l'especialitat, que són 5 anys, es pot dedicar a fer intervencions, no? Com per exemple els cateterismes a un infart de miocàrdic o els cateterismes per cremar una arrítmia cardíaca o una vida completament diferent, doncs fent imatge cardíaca, que es dedica més a fer doncs, les ecografies, les ressonàncies del cor, no? Que és el que em dedico jo, o fer clínica, que és el que es diu veure malalts en el dia a dia, parlar amb ells, que t'expliquin què és el que els hi passa i tu ja decidir quines són les proves o quins són els tractaments que comences. I això, la cardiologia, jo crec que és una de les especialitats que més et permet després triar quin és el tipus de vida que vols portar.
I com és un dia de feina de l'Enric Cascos?
Bueno, jo em dedico, com he dit, sobretot a la imatge cardíaca, sobretot a fer ecografies i ressonància del cor, no? Però també faig clínica, faig consulta, no? Concretament faig una consulta de cardio-oncologia, que es diu, que és una subespecialitat dins la cardiologia jove, diguéssim, i veig bàsicament els pacients amb càncer que tenen algun tipus de problema cardiològic o que volem previndre un problema cardiològic. Així hi ha, per exemple, doncs, hi ha un dia a la setmana que només faig la consulta, altres dies que només faig ecografies, altre dia que faig una barreja de les dues coses i aquest és el meu dia a dia.
Segurament que noteu al clínic en el conjunt del país, evidentment, doncs, aquesta falta de mitjans que ha portat a que el sector sanitari, els facultatius, el conjunt del sector estigui en lluita per demanar millors condicions. Segurament una de les reflexions que hem de fer, que ens acosteu sovint als professionals, és que els metges treballin en millors condicions, que sigui la seva feina reconeguda, té una traducció positiva en l'atenció sanitària que hi rep la població. Una cosa va relacionada amb l'altra.
Exacte, no? Les dues coses van plenament relacionades, no? No és un acte tan sols per mirar per nosaltres mateixos, que també, no? Perquè nosaltres el que volem és sentir-nos còmodes, exercir la nostra professió, al final un es sent còmode quan està convençut que està donant un bon servei, doncs, a la seva població, no? Aleshores, a dia d'avui hi ha molts punts de millora, sobretot pel que fa al temps que dura una visita mèdica, el temps que ha d'invertir cada metge en preparar-se aquesta consulta i en totes les derivades que venen després d'una consulta, per exemple, gestionar proves, saber gestionar la urgència de cada una de les proves, tota la responsabilitat que va lligada a això. I tot això és una càrrega que s'hauria d'adequar perquè el nostre sistema sanitari funcionés de forma robusta i amb confiança tant pels pacients com pels metges, no només els metges, sinó infermeria, tècnics i tota la gent que treballa, doncs, a un centre sanitari o a un hospital. No?
I com gestiones tu aquesta càrrega de responsabilitat que suposa dir-li a un pacient el diagnòstic que té, fer un pronòstic? Com ho portes això? Perquè també emocionalment no deu de ser fàcil en alguna ocasió.
Sí, jo la veritat és que el que intento és ser molt planer amb les explicacions que dons, intentar adequar-te al que et penses que cada persona entendrà, que no rebi malament la informació i molt sincera, no intentar no de transmetre que estàs amagant informació, que molts cops és és un problema que jo he detectat que és que crea una mica de no desconfiança, sinó inseguretat potser per part dels pacients. I quan ho fas així, jo crec que redunda en més confiança i una millor relació metge-pacient, que es diu que és molt important tant per part del metge que estigui tranquil o convençut de que ha explicat les coses bé i el pacient que les ha entès bé. Òbviament, hi ha informació que la dons i és dura per ser, no? Però que si has fet totes aquestes premisses prèvies, habitualment, encara que donguis una mala notícia, doncs, poden haver-hi moments de, doncs, durs a la consulta i de més, però que ràpidament poden virar un què hem de fer o plegats per superar la situació que sigui.
Una capacitat pedagògica que desplega l'Enric Cascos a la seva consulta i que també va oferir en una xerrada pública que formava part de la programació del Festival Solidari Olèrdola amb la Marató, que aquest darrer mes de desembre es va fer al local 9 de Moja. L'Enric Cascos va ser la persona encarregada de difondre consells per tenir cura de la salut cardiovascular. Què és el que hem de tenir en compte?
Mira, el que hi vaig fer més èmfasi és una cosa que en realitat jo crec que tothom sap, però que després ningú acaba de posar 100% en pràctica, no? I és intentar previndre les malalties i no tractar-les, no? Com es prevenen les malalties de salut cardiovascular, no? Com per exemple els infarts, els ictus, etc. És cuidant tots aquells factors que ens fan tenir més risc de patir-les, no? El més conegut, potser, és el tabac, que és una cosa plenament prevenible i que depèn de nosaltres i que ja ajuda, no, dins del sistema sanitari per deixar-lo. Després, tenir el costum d'anar com a mínim un cop l'any al metge capçalera per fer una revisió retinària, per fer un cribatge, no, de malalties molt freqüents, com poden ser la hipertensió arterial, el colesterol, la diabetis, perquè moltes coses que tenen en comú, o la principal cosa que tenen en comú aquestes entitats, és que confereixen un risc molt més elevat de tenir aquestes malalties i que molts cops no fan mal, no tinc mal perquè tinc el colesterol alt. I per tant, s'ha de xequejar anualment i ficar-hi remei, ¿vale? Perquè això ens disminuirà el risc a llarg plaç. I una altra cosa que la típica excusa és per no portar-la o per no fer-la és que no tenim temps, és tenir una vida activa, no ser sedentaris i fer el màxim exercici possible, no? Cadascú adequat a les nostres possibilitats i de totes les edats. No és perquè inclús la gent de la tercera edat, doncs igualment, no? Tot l'exercici ha demostrat que disminueix també el desenvolupament de malalties cardiovasculars. Jo crec que aquest és el missatge principal, la prevenció, i si volem afegir alguna cosa més, potser que també vaig parlar-ne, és el recolzament de la recerca, no, no només en cardiologia, sinó en medicina en general, que és el que ens permet doncs, desenvolupar eines no només farmacològiques, sinó també no farmacològiques, o veure programes de rehabilitació, per exemple, després de tindre un infart, o en pacients amb altres malalties, que també milloren, al final, la qualitat de vida de la població, que és el que molts cops és més important, inclús que a vegades viure més anys, no?
I una iniciativa com aquesta marató dedicada de manera específica a la salut cardiovascular, en què creus que es pot arribar a notar? Confies que suposarà un impuls en la promoció de projectes de recerca en aquest àmbit?
I tant, sí. Jo treballo en un ambient hospitalari, per tant, soc conscient dels companys que demanen beques, que tenen uns criteris estrictes, la qual cosa està bé, per assegurar que els diners que recapten en aquests projectes van dirigits a aquells projectes que tenen més futur, que són més tangibles i que podran traduir-se, diguéssim, a la pràctica de forma més ràpida, no? I és així, en molts hospitals, jo he estat, bueno, ara al Clínic, però abans he estat a Can Ruti, i en els dos he vist com diners d'aquests, de la Marató, s'utilitzen per finançar aquests projectes.
I ara està també vinculat a projectes d'investigació a Madrid, al Gregorio Marañón, també, no?
Sí, bueno, jo he fet la meva... Quan vaig acabar la residència de cardiologia, jo vaig anar a Madrid, també, sobretot per formar-me en el tema de la imatge cardíaca, i on vaig començar els que són els meus projectes d'investigació, que estan sobretot vinculats a eines diagnòstiques més robustes per situacions, diguéssim, rellevants a l'hora d'ajudar pacients que estan, sobretot, una mica més greus o per diagnosticar abans malalties.
Mm-hmm. I no sé si encara és molt prematur situar-ho en aquests termes, no? Veus la teva empremta en algun avenç que s'estigui ja aplicant en medicina en aquest àmbit?
Ostres, això és molt ambiciós, eh? Jo diria, és el que tothom desitja, no?, de quan està investigant, veure que es trasllada ràpidament al món real o a la clínica. Però jo sóc encara, crec, una mica jove per haver complert una fita com aquesta, no? Tant de bo que en projectes actuals o del futur pugui veure traslladada la meva aportació en una realitat.
Abans situaves com a missatges claus per tenir en compte per prevenir les conseqüències d'algun tipus de dèficit en salut cardiovascular, doncs rebutjar el tabac, una revisió rutinària, vida activa. Jo no sé si també té incidència, és un dels factors també de risc, el ritme de vida que portem.
Suposo que et refereixes a l'estrès
laboral. L'estrès laboral, el anar sempre de pressa.
El que no voldria és posar èmfasis en això, perquè és molt més important el que hem comentat, no? Uh-huh. Moltes vegades, això ho veiem a la consulta, molts pacients atribueixen directament a que tinc una vida molt estressant i per això doncs, he tingut un infart, per exemple. Però el més habitual és...
Sí, però si no fa exercici, si fuma, i si
exacte,
ja
no, si
10 anys
si no
va al metge...
Exacte, si previs, doncs potser no és només per això. Mm. Sí que hi ha alguns estudis que ho relacionen, eh? Tenir una vida molt atabalada... La vida a la ciutat, sobretot en relació a la contaminació, la pol·lució que hi ha a la ciutat, també s'ha relacionat amb malalties cardiovasculars. Per tant, òbviament, sí que té una relació, però és menor que no pas tot el que és un bon control de la hipertensió arterial, del colesterol, del sucre, etc., etc. I a vegades també hem de tindre present que hem de tenir, de poder modificar aquelles coses que són modificables. A vegades la personalitat de la gent és difícil modificar-la, no? Una persona que sempre va amb el coet al cul, que és molt inquieta, que sempre, no?, vol fer-ho tot abans d'ahir, no? Això a vegades és difícilment modificable. Per tant, potser és més fàcil canviar, pues, això, anar un cop a l'any al metge, potser és més difícil, més fàcil que ho canvi aquest tipus de persona.
Mm-hmm. Deies abans que una de les feines, una de les qüestions que has de fer al clínic és atendre pacients passant consulta. No sé si has detectat que al pacient li agrada un metge jove com tu o es decantaria més per un metge amb molta experiència, amb veterania. Has detectat que agrada tenir davant un metge jove o, en canvi, doncs, algun pacient potser has notat que preferiria tenir un metge amb més experiència?
Bueno, és difícil de dir perquè, clar, el judici de valor que et fa el pacient habitualment no te'l verbalitza, no?
Però
jo crec que els pacients, si un fa un bon acte mèdic i, com he dit abans, s'explica bé i de més, li és igual, no? Potser hi ha coses que sí que òbviament, l'experiència que té un metge de 55 anys és impossible que la tingui jo, per exemple, però el que sí que és important és que per l'acte mèdic que hagis de fer estiguis ben format, no? I que si tens qualsevol dubte, pues, ho puguis comentar amb companys, no? Per això és en les consultes de cardiologia no, habitualment jo no, si tinc algun dubte ho comentaré, si necessito l'experiència d'algú molt més gran, doncs li aniré a comentar, i per tant no hi ha una diferència en l'atenció, això vol dir que quedi clar, no hi ha una diferència en l'atenció en què et fa un metge jove o un metge que té més anys d'experiència, no? Jo crec que la gent està igualment contenta independentment de l'edat del professional, sobretot si no hi ha mala explicació o que suposi que el malalt coneix coses sense que se li expliqui i de més.
Un pot pensar en els sacrificis que ha hagut de fer l'Enric per poder accedir a la carrera de medicina, la més exigent en l'accés al tall universitari, i que això va tenir un impacte negatiu en la seva vida social, però en el seu cas entenem, Enric, que no va ser ben bé així, perquè has estat una persona molt activa al municipi d'Olèrdola, al poble de Moja, vas jugar a futbol durant molts anys i va ser també monitor al poble. És compatible ser molt bon estudiant i tenir una vida activa socialment.
Sí, i tant, i tant. O sigui, sí que és veritat que medicina té la fama de que és molt difícil, doncs, entrar-hi, no? Però hi ha altres carreres, no? com alguns graus, doncs, de matemàtiques, física, que també necessiten, són molt exigents, no? I això jo crec que és aplicable en qualsevol situació de la vida, independentment del que et dediquis, no? Hi ha feines que són molt absorbents, no? Com, per exemple, sí que és veritat que la professió de metge, doncs, és molt absorbent, no? Perquè a vegades t'emportes els problemes a casa, estàs com revisant a veure què li puc oferir a aquest malalt constantment, no? Però és necessari, al meu judici, tenir una vida social el més plena possible perquè tot això, no, diguéssim, no et superi i acabis cremat o inclús odiant la professió, no? Que a vegades sí que podria arribar a passar. Per tant, no és que ho fes perquè estigués fent un esforç, és perquè ho sentia així i ho necessitava, i jo crec que la majoria de companys com a mínim ho intenten.
I com canvia un metge exercint la seva professió? En què és ara diferent l'Enric d'avui a l'Enric de Can Ruti o del Gregorio Marañón? En què ha canviat?
Bueno, tens més perspectiva, no? Potser tens més consciència d'on has de gastar el teu temps, no? On potser no val la pena gastar el teu temps i on t'has de centrar els teus esforços, no? També saber que és important, doncs, el descans, no capficar-se amb les coses, perquè a vegades redunda negativament en l'atenció que pots arribar a donar. Jo personalment, també per condicions personals meves, però no faig guàrdies ara, però l'haver fet moltes guàrdies durant la residència també et dona una perspectiva molt, molt gran del que és el sistema sanitari, de quines són els dèficits o les virtuts, i a petita escala, a nivell del que fins on jo arriba, intentes, doncs, intentar subsanar-les, no? Tot i que la responsabilitat final global no és meva. Però jo crec que això, el que et canvia és el coneixement de amb qui treballes i on pots gastar més temps per oferir una millora en la repercussió en la societat.
Sí. Si tu ara fossis el conseller de Sanitat o tinguessis responsabilitat en l'àmbit sanitari al país, quina seria la primera mesura que faries? que estigués a la teva mà?
Doncs segurament contractar més metges, segurament, no? Perquè el principal seria la forma en què redundés més clarament sobre la societat, no? Disminuir el nombre de malalts que ha de visitar un professional, sobretot això ho pateixen els companys d'atenció primària. Jo crec que seria capital i que hi hagués metges a qualsevol lloc del territori, no? Per evitar aquest disbalanç que sovint passa entre la ciutat o les zones rurals o més remotes, no? Això seria potser el primer que faria.
Doncs aviam si ens acostem a aquestes mesures. Enric Cascos, un plaer aquest temps de conversa amb aquest jove, però experimentat, savi metge, que avui ha passat pel Penedès en xarxa. Fins la propera, una abraçada.
A vosaltres, moltes gràcies.